Duros a quatre pessetes.
Comencem avui el Duros a quatre pessetes parlant dels Riders, perquè Deliveroo ha perdut el seu anomenat macrojudici. El jutjat social de Barcelona ha sentenciat que gairebé 750 repartidors són falsos autònoms. Avui volem parlar sobre aquest judici i sobre les seves conseqüències amb Tirso Gracia. Ell és advocat, expert en dret laboral i soci director de Galivier Legal. Tirso, molt bon dia.
Què tal, Quim? Bon dia i bon dia als oïdors.
Com valores la sentència?
Pues aquesta sentència continua la jurisprudència que ja va marcar el Tribunal Suprem al setembre de l'any 2020, uns mesos abans, que va sentenciar que un rider de Glovo, la competència de Deliveroo, doncs ja la seva relació que mantenia amb la companyia era una relació laboral per compte aliena i no d'autònom per compte pròpia, que és com estan tots aquests, diguéssim, treballadors o col·laboradors d'aquestes companyies. No? Aquesta sentència que tu feia referència de Deliveroo, la característica principal és que afecta a un gran número de persones, a 532 riders. No? És a dir, el número de persones tan elevat doncs dona a entendre doncs, la importància i la determinació doncs d'aquesta sentència que ha sigut considerada en el ple del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, per tant, doncs, bueno, és a dir, la importància que té és aquesta, no? És a dir, és el gran número de persones i continua, doncs, hi ha la línia jurisprudencial de considerar aquests riders doncs, com a treballadors, no? Això, Quim, recordaràs que diverses vegades hem tractat aquest tema amb el teu programa i, efectivament, la meva posició sempre ha sigut doncs, de considerar que, efectivament, aquestes persones tenen unes característiques doncs que donen a entendre doncs, que són més treballadors que autònoms. No? Si em permets, jo recordo quan vaig començar a treballar amb el món del dret laboral, que en aquella època, als anys 80, finals dels 80, doncs el que estava de moda era considerar els missatgers en moto, que es va posar de moda, que era el repartiment ràpid, no? el fast delivery, doncs considerar-lo, doncs consideraven aquests col·laboradors com treballadors autònoms, no? I ara sentències en aquell moment van considerar que no, que eren treballadors per compte aliena i no per compte pròpia, no? I per tant, doncs el que s'ha convertit tot això amb els anys, amb la evolució tecnològica, s'ha convertit en plataformes tecnològiques que són les que diguéssim ajuda a que tot vagi més ràpid, perquè en la missatgeria la característica principal és la rapidesa en què es pot arribar el producte doncs, des que es fa la comanda fins que arriba al client. No? Aquesta rapidesa és la via tecnològica. L'única diferència principal ha sigut la tecnologia. Però sí, és el mateix que va passar als anys 80, fins als 80, amb els missatgers en aquell moment. No?
En el moment en què és
el comerç tecnològic, és a dir, la compra per internet, el que afecta és, lògicament, s'incrementa moltíssim doncs, la necessitat d'aquest servei, no? Abans, com diu, em referia als missatgers, però en aquell moment eren repartiments de paquets, per dir-ho d'una manera, no? Ara són repartiments de petits objectes, inclús, no? I està de menjars, no? O sigui, tot ha canviat moltíssim, no? Ha canviat moltíssim per facilitar, diguéssim, l'agilitat d'aquestes compres online, no?
En el moment en què 750 persones, diguéssim, són declarades en bloc o falsos autònoms, ve a entendre també que no només són les 750, sinó tot el col·lectiu. Jo no sé si aquesta sentència generarà jurisprudència i a partir d'ara totes les persones que treballin a una companyia com Deliveroo, si segueixen aquests patrons com aquests nois i noies que han estat doncs, decretats falsos autònoms, seran decretats també falsos autònoms, perquè és que és un bloc molt gran.
Clar, és un bloc molt gran, efectivament, el volum és molt important, encara que de repente s'ho segueix la doctrina jurisprudencial que va establir el Tribunal Suprem. El que marca jurisprudència és el Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia i l'Institut de la Social el que fan és donar interpretacions de les normes en un cas concret, però el que marca, diguéssim, la jurisprudència i marca com s'ha de continuar qualificant aquestes persones ha sigut el Tribunal Suprem, no? Però, evidentment, el Tribunal Suprem ha marcat la línia i ara totes les sentències que es pronunciaran a tota Espanya, jo penso que dels riders, que quasi tots treballen d'una forma molt, molt similar, doncs jo penso que majoritàriament tots s'hi han decretats, no? Fins ara, fins a la sentència del Tribunal Suprem de setembre d'aquest any, doncs sí que és veritat que hi ha hagut doncs, bueno, alguns tribunals, alguns tal, que han marcat, diguéssim, alguna línia en contra doncs, de considerar-los treballadors, i considerar-los així, considerar-los autònoms, però bé, això certament, això canviarà, efectivament, com tu manifestes, ha sigut tot això, i la línia està molt clara, molt clara. I de fet, es preveuen també canvis legislatius al respecte, per regular això d'alguna manera. Sí, sí.
Per regular, en concret, el sector de repartidors, de Libro?
Sí. De fet, la pandèmia, en certa manera, ens ha portat dos normatives legislatives, una que ja està en marxa i que ja s'ha legislat, i de fet que ja està en vigor, que és la regulació del teletreball en si mateix, és a dir, poder treballar des d'un lloc diferent al centre de treball, però cuidado, no per raó d'emergència sanitària, és a dir, la pandèmia no és teletreball, és a dir, anar a treballar a casa teva perquè hi ha emergència sanitària no és el teletreball regulat per la legislació. Però bueno, de fet, aquesta llei de teletreball ja està en marxa. L'altra que estava pendent és la dels riders, no? És a dir, el fet que el que marca sobretot és la flexibilitat tecnològica, és a dir, la tecnologia comporta flexibilitat per a aquest tipus de relació i aquest tipus de prestació de servei, i aquesta flexibilitat marca diferenciacions respecte al repartiment tradicional i transportistes tradicionals que són treballadors. No? Aquestes diferències es volen regular. Ara bé, es regularan amb una llei de riders que sempre seran treballadors per compte aliena. No ens oblidem, No, que no poden pensar ninguna companyia de repartiment que tindran la sort de considerar-se aquestes persones, aquests col·laboradors, com a autònoms. No serà així, Seran treballadors per compte aliena i en base a les plataformes tecnològiques i es regularà el salari, el temps de treball, hores extraordinàries i el gran cost d'això és la seguretat social. És a dir, la gran diferència, lo barat que fa que aquestes accions col·laboratives tinguin èxit és el fet de no pagar seguretat social i de no pagar ni tan sols l'obligació del salari mínim interprofessional. Tot això a la nova llei es vol regularitzar, i per tant, molt probablement, aquests serveis tan barats que tenim ara d'un repartiment de qualsevol comanda que es faci, probablement s'encarirà. Això jo estic convençut perquè això s'ha de regularitzar. Això és, la legislació espanyola és molt protectora, des del punt de vista de les prestacions personalíssimes, com aquesta, i es considera, en base a aquesta protecció, de que són treballadors per compte aliena i no per compte pròpia. I, per tant, lògicament, el treballador per compte aliena hi ha unes obligacions per part de les empreses que és cotitzar, no? I pagar uns mínims. I això, lògicament, jo penso que el que farà és encarir la prestació del servei.
Que si l'empresa ha de pagar més diners, ja sigui a través de la seguretat social o el treballador, doncs el servei serà més car. Estem parlant de repartidors de menjar, de productes que van amb motocicleta o amb bici, però jo no sé si a Espanya s'abusa molt d'aquests falsos autònoms, una figura que no és legal i que estaria bé també que ens expliquessis, a part de dir si creus que s'abusa molt o no, quines són les seves característiques, quan és una persona autònoma i quan és una falsa autònoma i l'empresa l'hauria d'admetre com a treballador.
Has tocat un tema, Quim, que la jurisprudència porta 30 anys, 30 anys analitzant la concreció de la diferència, que és una, de vegades són línies molt fines, quina és la diferència entre un treballador i un autònom, no? Home, aviam, hi ha diverses característiques principals de lo que es tracta d'un treballador per compte aliena, no? Una és el caràcter personalíssim, és a dir, la prestació la presta una persona, no diverses persones, una persona. Una persona és la que presta aquest servei, no? Llavors, el fruit d'aquesta prestació és per l'empresa. Tu cobres una partida a part, però el fruit és per la companyia. És a dir, però tu treballes per un tercer, no? Que és l'empresa en aquest cas, no? El fet de les ordres, és a dir, les ordres, vagi vostè a tal puesto. Clar, les plataformes digitals el que fan és que no t'ho diu una persona, t'ho diu una plataforma, però en fons l'ordre ve de qui ve, de la teva la companyia per la qual presta els serveis, per el Globo, per el Deliveroo, per l'Amazon de turno, no? És a dir, per tant, encara que no t'ho digui una persona, l'ordre com si mateix, però te la dona una plataforma digital que ve ordenada, diguéssim, per això, no? Però també és veritat que aquí els mitjans, no? Els mitjans també és un element diferenciador. És a dir, en aquest cas, tant els missatgers dels anys 80 que jo t'explicava abans com ara, És veritat que dius, home, és que la bicicleta, la moto, el telèfon mòbil, això són elements que aporta el propi rider, sí, però la jurisprudència ja ha manifestat que això no és un mitjà clau. I per tant, és poc significatiu. L'important és la gestió de la plataforma que fa la companyia, l'empresa. Aquesta és la clau per a jurisprudència. Val? I per tant, també, per exemple, també la formació. Qui dona la formació? És a dir, són persones que ja venen formades, són enginyers que ja venen formats? No, la formació la dona la pròpia companyia. Aquest també és un element clau i capital. És a dir, que la formació la doni a algú perquè presta serveis per ell mateix. No? Per tant, també és normal. I després també la virtualitat, és a dir, normalment, encara que té la flexibilitat de que tu et pots enganxar quan vulguis a aquesta plataforma, però ho fas de forma habitual. És veritat que potser ho fas, dissabte 4 hores, diumenge 3 hores, però ho fas de forma recurrent, i aquesta recurrència també la considera el Tribunal Suprem, la jurisprudència majoritària, la considera com una pista atractiva cap a la relació laboral. I, per tant, aquestes característiques jo penso que són claus. No? També és veritat que tot això també s'empara en una sentència d'abril de l'any 2020 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que també clarifica el fet de que les persones que no poden subcontractar un servei o no poden rebutjar una comanda també són elements de vista atractiva cap a la relació laboral. És a dir, un rider no pot rebutjar una comanda. Un rider no pot subcontractar, encara que de vegades ho fan, però legalment no pot fer-ho. Per tant, això dona lloc a una fictícia apariència d'autonomia, però que realment és una autonomia més pròpia de la pròpia mecànica de l'activitat que de la pròpia naturalesa jurídica de la prestació.
Mm-hmm. Doncs Tirso Gracia, advocat expert en dret laboral i soci director de Galivier Legal, moltíssimes gràcies. Ha quedat molt clar quina és aquesta línia i també quina és la figura dels falsos autònoms amb el món dels missatgers. Gràcies, Tirso.
Bona marxada, gràcies a vosaltres.